Bé, comentant a micròfon tancat amb el Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Tot el fenomen del cas Llados, que té pinta tot plegat a una estructura piramidal, una secta, però jo crec que això obre nous punts d'investigació pels que us dediqueu a aquest gènere, perquè és una manera de captar la gent jove a través de les xarxes socials, i el que abans podia ser, diguem-ne, l'estafa de l'estampeta, que això passava en un mercat, en un carrer, en una ciutat, ara passa a través de les xarxes, a través d'internet, intentant captar gent molt jove a través... Marta Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàvem fent tertúlia també amb la Marta, que em deies que no el coneixies.
Jo de res.
Però ara intentant captar clients amb els Lamborghinis, amb la cultura del gimnàs clombuterat, amb dones, amb tot.
Bueno, sempre intenten, no?, reflectir aquesta imatge d'home que li va molt bé la vida, de triomfador, no?, que al final és el que fan els estafadors, no? És a dir, ells t'exhibeixen doncs una imatge de triomfadors de la vida, i totes les persones doncs volen assemblar-se doncs a aquesta persona, i ara ho fan a través de les xarxes, que és un canal doncs molt més assequible per tothom que no pas abans, no? Abans potser t'estafaven, a la tele, o posaven anuncis als diaris. Ara, clar, la projecció que tenen qualsevol d'aquests estafadors a les xarxes i tal, doncs és molt més alta.
Sí, però preocupant, perquè a més és conversa de pati d'institut, eh? És a dir, els nanos mirant-se els vídeos, eh? I com puc ser milionari? I mira què fa aquest, i mira si inverteixo aquí, i mira si pago un curs o compro un curs, potser ja no acabo l'institut perquè ja seré milionari. O
sigui, clar, però
en aquest punt estem, eh?
Sí, sí, però és que aquí vam parlar, per exemple, d'un cas d'un fals trader, no sé si te'n recordes, que era un home doncs que havia creat la Trading Barcelona Trading Academy,
sí, i tant.
Que era un home doncs que en fi, també mostrava un alt tren de vida, i que havia creat com la fórmula màgica per apostar o invertir diners i aconseguir una rendibilitat molt alta, no? Del 20-25%. Clar, moltes d'aquestes persones que es van apuntar a aquesta acadèmia eren gent amb estudis, gent amb uns coneixements, gent amb carrera, gent amb família, gent amb diners, perquè volia invertir-los. I molts d'aquests hi van caure de quatre grapes. Al final, les estafes sempre consisteixen en això, en enganyar-te. I al final és veritat que a toro passat tothom pensa, ostres, era molt evident que era una estafa i ens han enganyat, però quan estàs ficat, doncs tu creus. I sobretot es basa en la confiança. Clar, el Llados aquest ja es veu... vamos, jo no li deixava ni... No sé.
Ni les claus de la bicicleta.
No, ni les claus de la bicicleta, però clar, molta gent pot sentir-se atreta doncs, per aquest estil de vida, per aquests músculs, per aquestes dones, per aquests Lamborghinis...
Es que es la vida de sueño, tete, clar. No...
Adri, tú ya te enganchaste los dedos con las criptomonedas.
No, pero perdona, fue muy distinto, porque Javi Cripto te decía la pura verdad y,
sí,
y lo que pasa
verdad,
es que tuvo un problema y se murió.
Sí.
Pero me iba a hacer rico. Y ahora, desde que he descubierto el Llado, tete, que mi vida está cambiando.
Sí, claro.
Bueno, que acabis vivint en un cotxe també, com un dels que hem escoltat. Atenció als pares, eh? Pares i amics de nanos que siguin sensibles a aquestes estafes, estigueu al cas, perquè és molt fàcil entrar en una aplicació, començar a donar calés i acabar malament. Ara parlarem del crim de la Guàrdia Urbana, perquè hi ha hagut molta confusió sobre el que s'ha dit i el que no s'ha dit, però abans una última hora, perquè hauríem de parlar del jutge del cas Volhov. El titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que instrueix, d'entre d'altres, aquest cas Volhov i el cas Negreira, ha demanat al Consell General del Poder Judicial que faci les gestions necessàries amb el Ministeri de l'Interior, atenció, perquè el protegeixin agents de la Policia Nacional.
Sí, la setmana passada el jutge Aguirre, que és el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, va rebre un paquet sospitós que... quan un funcionari dels que hi havia allà el va obrir, va descobrir que era una mena de bomba simulada. Era una mena de paquet bomba simulat en el qual hi havia el que havia de ser, diguéssim, el temporitzador, que era un termostat amb uns fils i tal, no?
Sí, però bueno, jo veig un termostat i em diuen que pot ser una bomba i per mi és una bomba,
No, efectivament, no? Vull dir, no, tampoc, aquí no hem de minimitzar això,
és
una cosa molt seriosa, no?
Sí, sí.
I, bé, era un paquet, un sobre, no?, en què hi havia això, que simulava ser una bomba, i que anava dirigit no directament amb noms i cognoms contra el jutge Joaquín Aguirre, sinó contra el jutjat d'instrucció número 1, del qual ell n'és el titular. I a partir d'aquí, doncs, clar, els Mossos d'Esquadra doncs, es van fer càrrec d'aquesta investigació, van intentar doncs, esbrinar qui va enviar aquest paquet sospitós, i ara... doncs els Mossos van oferir al jutge protecció. No? Després d'aquest incident tan greu, doncs, veure si li han de posar una escorta i donar-li una sèrie de consells de seguretat, doncs, per intentar, doncs, protegir-lo. No? I el que s'han trobat és que el jutge Aguirre ha rebutjat completament l'escorta dels Mossos d'Esquadra i ha demanat al Consell General del Poder Judicial que avisi al Ministeri de l'Interior perquè li facilitin una escorta, però de Policia Nacional.
Vaja.
Per què? Doncs perquè considera que ell, com que està portant el cas Volkhov, que investiga les suposades connexions russes de dirigents del procés, doncs això, amb el govern de Putin, doncs considera que pot haver-hi interferències i que al final, si els Mossos són la policia de la Generalitat, ell està investigant, encara que sigui de retruc, a possibles alts càrrecs de la Generalitat i que, per tant, pot haver-hi filtracions d'informació. Això és l'excusa que ha posat. També hem de posar en context. El jutge Joaquín Aguirre, l'any 2011 o 2012, ara parlo de memòria, va ser el primer jutge que va escorcollar el complex del policial de Gara, dels Mossos d'Esquadra a Sabadell, pel cas Macedònia, pel qual tots han quedat absolts. Però el cas Macedònia era un cas en què s'investigava la possible corrupció dels Mossos d'Esquadra i el jutge Aguirre era qui portava aquesta investigació i va decidir entrar amb la Policia Nacional a escorcollar la comissaria, diguéssim, central dels Mossos d'Esquadra. No? Per tant, sempre ha tingut aquest estira i arronsa, aquesta relació, diguéssim, d'enamistat amb els Mossos d'Esquadra.
Però ell, disculpa, està posant en dubte la professionalitat dels Mossos, que m'imagino que protegiran tan bé millor a una persona o a una altra, vaja.
Per suposat, però clar.
I és policia judicial, també.
Clar, clar.
I és policia espanyola, també.
També.
De moment.
Sí, sí, evidentment. El tema és que el jutge Aguirre considera...
No se'n refia, per la raó que sigui.
Em fa gràcia aquesta reticència cap a la policia, que també és teva.
Sí, sí, i de fet són ells, són els Mossos que li han ofert aquesta protecció. Ell l'ha rebutjat perquè considera que els Mossos no són prou professionals i que poden acabar filtrant
informació.
Però tu
pots fer-ho, això, és a dir, tu pots decidir qui et protegeix.
Sí, tu pots demanar-ho, sí, tu pots demanar-ho.
Tu, com a persona personal, com a de carrer, ell que és jutge, té preferències.
Clar, una escorta no li posen a qualsevol, posen a personalitat, ja ha d'haver-hi uns estudis, no? Però sí que és veritat que, per exemple, recordem, època procés, els jutges, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va ordenar a la Policia Nacional que es fes càrrec de la custòdia dels edificis. Recordem, doncs, que en un primer moment s'havien llançat FEMs a diverses seus judicials i aleshores el president del TCJ va dir que ell no volia els Mossos d'Esquadra perquè considerava que no els protegien prou en aquell moment de tibantors i de tensions pel procés. No? I bé, doncs ara tenim un nou episodi, una mica col·lateral, però arran d'aquest fet lamentable, com és que un jutge rebi una bomba simulada i que ell considera, doncs, que els Mossos no el poden protegir, que ho ha de fer la Policia Nacional. Veurem a veure què és el que fa el Consell General del Poder Judicial, que jo crec que demanarà al Ministeri de l'Interior que sigui un agent de la Policia Nacional, i ja està. I això, diguéssim, és un nou capítol del jutge Joaquín Aguirre, que recordem, doncs, està sent l'únic que està mantenint i està prorrogant aquesta causa Volkhov, que amenaça, doncs, d'imputar a Carles Puigdemont un delicte d'alta traïció que no quedaria recollit dins l'amnistia. I bé, veurem a veure com evoluciona aquest cas, doncs, de les suposades connexions russes amb el procés. I després també recordem que ell és l'encarregat del cas Negreira, que aquest cas doncs, també se segueixin...
És el jutge de moda, és a dir... Sí, sí. Té informació per omplir-te dos o tres sopars, eh?
Sí, sí. Bueno, dos o tres o 30, eh?
O 30.
I de fet, el jutge Aguirre, que no s'havia prodigat mai als mitjans de comunicació i també fa cosa d'un mes, dos mesos, va donar una entrevista a una televisió alemanya on explicava la intenció de la seva investigació, que ella, les seves sospites, que considerava, doncs, que els dirigents del procés s'havien posat en contacte amb els russos i que la intenció de Rússia era desestabilitzar la Unió Europea afavorint processos secessionistes com el català.
Si mai vol concedir alguna entrevista, escolta'm, l'escoltarem amb moltíssima atenció. Sí, sí. No sé on serà, però l'escoltarem amb moltíssima atenció. Que potser aquí no...
Personatge interessant.
Aquí no li ve de gust venir, per la raó que sigui, potser anirà a un altre lloc. A veure, ens agradaria aclarir una qüestió que crec que interessa a molta gent, molts de nosaltres, amb aquest embolic que hi ha hagut sobre un dels acusats del crim de la Guàrdia Urbana, que s'ha publicat la setmana passada. De fet, ho vam comentar al programa, però que després va ser desmentida. Fa uns dies es va publicar que Albert López, condemnat a 20 anys de presó per aquest crim, havia confessat haver assassinat l'agent Pedro Rodríguez, i ara López ho va desmentir unes hores més tard. A través del seu advocat es va posar en contacte amb diversos mitjans, com La Vanguardia, per explicar la seva versió dels fets. A veure si ens pots posar una miqueta en context sobre què deia, què diu que va dir i on som ara.
Sí, perquè és un embolic.
Sí, és una mica embolic, i jo crec que tothom s'ha quedat amb una part de la pel·lícula i no la coneix tota, i al final explicarem el desenllaç.
La gent s'ha quedat amb què ha confessat, però jo aquest cap de setmana ho parlàvem amb amics,
que
fort com s'ha resolt.
Va sortir publicat a tot
arreu. I em van dir, bueno, espero que el llibre del Toni ho faci les correccions que ha de fer. Dic, mira, el Toni ve dilluns, ja li preguntaré si ha de corregir alguna
cosa. No, és que jo crec que tothom va entendre malament la pel·lícula.
Doncs vinga.
Jo us explico. El dimarts passat, el diari El Periódico va publicar que Albert López havia reconegut els fets de la sentència del crim de la Guàrdia Urbana. Val? Reconèixer els fets de la sentència vol dir que ell reconeix el que ha dit la sentència. La sentència que deia, doncs, que ell i Rosa Peral van matar conjuntament a l'agent Pedro Rodríguez. Val? Això és el que deia la sentència. I que tot això ho va fer en el marc del seu tractament penitenciari per aconseguir ja sortir de la presó amb permisos. Albert López porta 7 anys a la presó, va ser condemnat a 20 anys, per tant, un cop ha complert una quarta part de la condemna, per tant, una quarta part serien 5 anys, en porta 7, per tant, ja podria començar a sortir de la presó uns quants dies l'any, caps de setmana, coses així, i encara no ho ha fet. Aleshores, què és important perquè pugui sortir? Doncs que en el marc del seu tractament penitenciari vagi evolucionant i vagi avançant cap a l'assumpció de responsabilitats i també que es mostri penedit del que va fer. Aleshores, això és un procediment molt habitual, molt habitual. Aleshores, què fan molts presos? Quan els hi pregunta el psicòleg de la presó, però vostè reconeix els fets pels quals va ser condemnat? Ell, en aquest cas, el que sembla, segons aquesta informació del periòdico, és que va dir sí. Ja està, no va donar cap més explicació. Va dir sí, reconec el que vaig fer i em mostro penedit. Val?
Titular, ha confessat. Titular, clar, és, clar. Ell, és ell que va col·laborar a matar-lo.
Clar, no, titular que ens vam trobar. Perquè una cosa és Albert López reconeix els fets pels quals va ser condemnat, l'altra cosa és Albert López reconeix haver comès el crim de la Guàrdia Urbana, que això és el que ens vam trobar a tot
totalment
arreu. I aleshores,
i el que ha quedat crec al carrer, eh?
Clar, i aleshores tothom què pensa? Home, ho ha reconegut, ha sigut ell, Rosa Peral no ha fet res.
A mi també em van dir això, clar. I ara ella què? Dic, clar. Bueno, ella continua sent culpable fins que algú no digui el contrari.
Clar. Quin és el problema? Doncs que després altres mitjans, és a dir, tot i saber que el contingut del que ha dit és simplement jo reconec els fets de la sentència diu que jo vaig matar conjuntament amb Rosa Peral el seu nòvio, que és el que diu la sentència, què passa? Davant d'aquest titular que indueix a error, hi ha gent que truca a l'advocada de Rosa Peral per preguntar-li, bueno, i ara què? Ara què fareu?
Clar.
Perquè, clar, si ell ha confessat, i aleshores ella diu, bueno, doncs estem estudiant a veure si demanem una revisió, perquè, clar, si ell ha confessat, bueno, doncs que ell ha confessat és que ho veu fer els dos. No ha confessat que ho va fer sol. Val? I aleshores tot això s'ha generat un autèntic batibull,
clar,
que al final
si
la gent es pensa això, que clar, ell ha confessat una cosa que no ha confessat.
Clar, perquè si ell confessa, a veure si resultarà que ella, al
ella
final...
Ella és innocent, ja està tancada.
Ella
quan
sempre
no...
ha dit que era innocent.
Però ell també sempre ha dit que
antes del juicio no tenia pelo i després durant el juicio tenia pelo, ja me diràs tu.
Què diu?
Qui tenia?
Antes del juicio estava pràcticament calvo.
Qui?
El Albert. I durant
no,
el juicio,
no,
una tofa que semblava Jordi Dan.
No, això és abans del judici. És a dir, abans del crim sí que és veritat que tenia pèrdua de cabell, després sembla que s'hauria posat implants. Però,
ojalà,
no.
Però lo mateix
però
que...
Però això té a veure.
Pues fíjate que lo que te estaba dient, que abans del juicio estava pràcticament calvo i en el juicio semblava Jordi Dan.
I això per vostè és rellevant, eh?
Hombre, tapa la calva que algo esconde.
Estem en aquest punt, no? Ell reconeix els fets pels quals va ser condemnat.
Tapa't la calva que algo esconde.
Insisteixo, ell assumeix els fets de la sentència que diuen que van matar conjuntament a Pedro Rodríguez. D'acord. A partir d'aquí, davant de l'enrenou que es crea, el seu advocat i també Albert López, que truca al seu advocat i li diu, escolta, jo no he dit això, jo no he confessat haver matat a Pedro Rodríguez sol. Aleshores, fan, jo crec, I això ja és opinió personal. El que fan és una recollida de cable i diuen, no, no, jo no he dit absolutament res, jo no he reconegut res. Aleshores, el que ens expliquen és que ell el que va reconèixer és mostrar-se penedit i va reconèixer haver encobert el crim, que és el que sempre havia dit. És a dir, que ell, un cop arriba a la casa on es va cometre el crim, ell arriba quan aquell senyor ja està mort, i aleshores ell ajuda a carregar el cos al cotxe, a conduir-lo cap al pantà de Foix i a calar-li foc. Això és l'única cosa que ell ens assegura que va reconèixer davant del psicòleg i que es va mostrar penedit per haver actuat primer d'aquesta manera encobridora i després per no haver trucat a la policia en lloc d'haver ajudat a Rosa Peral. Mm-hmm. Això és el que ell explica.
Per tant, el titular ara seria, com va canviar en la mesura que vas explicant, confessa que està penedit.
Confessa que està penedit
del que va fer.
Del que ell sempre ha dit que ha fet, és a dir, no d'haver-lo matat. Ell
penedit del que va fer.
Per haver encobert el crim.
Com va canviar la cosa?
Està penedit d'haver-ho encobert.
Com va canviar la cosa?
No, aleshores, aquí només hi ha dues coses, és a dir, o Albert López mai ha confessat el crim i ni ha reconegut els fets pels quals va ser condemnat i simplement s'ha limitat a dir, no, jo l'única cosa que reconec és allò que ja vaig dir, que jo vaig encobrir el crim i pel qual em mostro penedit i hauria d'haver actuat d'una altra manera, per tant, tindríem aquesta versió, que tampoc canviaria res, i després tenim l'altra, que tampoc canviaria res a nivell jurídic, que és, jo assumeixo els fets pels quals m'han condemnat. Bueno, això pot ser, sí, és rellevant, sí que és rellevant, que ell, 7 anys després, hagi reconegut que la sentència està ben feta, no?, i hagi reconegut que tots dos el van matar. Però, ja dic, aquest reconeixement que tothom està pensant i que és una confessió i que tothom creu que realment és perquè ell va donar pèls i senyals de com va anar aquell dia, això no ho ha fet. Ell, com a molt, haurà respost amb un monosíl·lab. Sí. I aquest sí, què és? Vaig reconèixer una cosa o l'altra?
I aquest monosíl·lab li pot permetre obtenir un permís penitenciari?
Bé, sí. Sí.
Però ha de fer uns cursos, no?
No, ell ja ho està fent. Ell està treballant amb un psicòleg, ell està treballant el que és el penediment, el perdó, tot això en el marc del seu tractament penitenciari. Ell s'està sotmetent a tallers, crec que fa tallers de pintura, fa tallers d'escriptura. Té una vida molt activa a la presó perquè és que li queden molts anys i ha de fer coses. Vull dir, al final, com qualsevol altre pres. Ara, això li permetrà sortir a curt termini? Ja ho veurem, això no depèn d'ell. Ell el que ha de mostrar és bona voluntat perquè el deixin sortir. Què fa molta gent? Quan hi ha molts presos que a vegades no tenen cap altra alternativa. És a dir, Albert López està condemnat en ferm pel Tribunal Suprem. És a dir, ell haurà de complir 20 anys a la presó. No té cap altra escapatòria. Per tant, pot ser que ell reconegui uns fets que en un altre moment no hagués reconegut, però ara que ja no té res a fer i l'únic que vol és sortir d'una vegada, doncs ho reconegui? Sí, també ens podem trobar davant d'aquesta situació. Però en qualsevol cas és, Periódico publica això, jo crec que és veritat, jo crec que ell va dir que sí, que ho reconeixia, això arriba, es filtra d'alguna manera, estem parlant d'una conversa davant del psicòleg. Per tant,
aquest és l'altre tema que et volia preguntar. Sí, sí. O sigui, com s'arriba a fer un titular d'una conversa que dius que està extreta d'una sessió amb una psicòloga?
Sí. A dins de la presó.
A dins de la presó.
Sí, sí. Vull dir que... Sí. Sí, sí, sí.
No s'ha obert una investigació sobre aquest tema? És a dir, els responsables de la presó... Home, jo no, soc la directora de la presó i dic a veure què ha passat.
He de dir una altra cosa.
Que es filtra una conversa privada d'aquest nivell...
Per defensar la informació, eh? És a dir, que no és meva, però crec que té versemblança. És a dir, aquesta informació no només s'extreu d'una conversa amb la psicòloga, és a dir, no estem parlant tots que la psicòloga ho hagi parlat, sinó pot ser que la psicòloga li hagi explicat a algú i aquest algú ho hagi explicat a qui sigui i al final això arriba a oïdes del periodista. No?
Però,
i
el periodista que ell després... mateix, és a dir, no cal posar la psicòloga pel mig, és que vés a saber.
No, ell mateix, o qui sigui.
O l'advocat d'ell.
No ho sé. Però és igual, això al final s'acaba contrastant amb altres fonts. Vull dir que no és només una font. Yeah. Són diverses fonts que acaben contrastant aquesta informació. És veritat que pot ser que després Albert López, doncs, en veure's sobrepassat per aquesta informació i que tothom l'assenyali com l'únic responsable del crim, ell digui, no, que jo no he dit això. Jo el que vaig dir, vaig reconèixer només el que sempre havia reconegut, que jo vaig encobrir el crim i res més. Per tant, vull dir que aquesta informació que tothom n'anava a ple...
Aquí s'hi van afegir moltes agències que d'alguna manera replicaven o encara acabaven de complicar més la comprensió del titular inicial del periòdic.
Clar, és a dir, una cosa és reconeix els fets pels quals va ser condemnat, que en el fons és, ell reconeix haver matat a Pedro Rodríguez juntament amb Rosa Peral, però aquest, aquesta altra part, aquesta segona part del titular, no la teníem.
És a dir, la gent que volia la segona part de la sèrie amb Albert López dient jo sóc l'autor material del crim, de moment, no. I el Toni no ha de tocar el llibre, de moment...
No, ni de moment, ni jo crec que no el tocaré.
No el perquè... tocaràs.
Estava molt ben contrastat, la veritat.
No, t'ha contrastat, no, perquè està claríssim que l'Albert porta una gravadora en el pelo i lo va a gravar todo.
Va, que pasa.
I lo va tirar con un USB por la finestra de la presó y lo van recollir, y después está claríssim que él ha confesat tot, está ahí haciendo talleres de pintura, pintando cisne, y mientras está la pobre Rosa Peral, que no hace re, que mi Rosa es
res, res de res.
Ahí en la presó, patint lo que no...
Com està ella, de fet? En sabem alguna cosa?
Sí, jo crec que està bé, ara porta un cert temps a la mateixa presó, cosa que ja és notícia, perquè recordem que Rosa Peral l'han canviat 6 vegades de presó per diferents conflictes amb altres internes, i bé, ara doncs té una època d'estabilitat, porta molt de temps, i de fet està estudiant dret, segons m'expliquen, a la presó, per, suposo, en el futur poder-se defensar, tot i que ja no li queden més instàncies, a no ser que vagi al Tribunal Europeu de Drets Humans, que, vaja, sempre havien dit que hi anirien, però jo ara, sincerament, ho dubto. Europa. I després recordem doncs, que té aquest procediment obert per alçament de béns, per haver amagat doncs, la que tenia en propietat el 50% de la casa on es va cometre el crim, amb el seu marit, i que, doncs, bueno, bàsicament, doncs, va posar-li el nom del seu pare abans de que li embarguessin. No? I bé, ara aquest és un procediment que s'està fent a Tarragona, i veurem com acaba.
Canviem d'història. Un altre que déu-n'hi-do, de fet molt important, perquè parlem dels Latin Kings, que és un tema recurrent que de tant en quant ve i de tant en quant va. I ara sembla que va, perquè avui la Guàrdia Civil i la delegació del govern espanyol a Catalunya han donat detalls sobre una operació molt important contra aquesta banda de delinqüents a Catalunya. Recordem que la setmana passada van ser detinguts 32 membres d'aquests Latin Kings i avui el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carles Prieto, ha explicat el material requisat en aquesta operació.
S'han incautado, como pueden ver, pues machetes, puñales... tasers, equipos de transmisiones y varios tipos de droga, lo cual significa pues un importante, digamos, una organización, digamos, de crimen organizado, literalmente, con gran capacidad de interconexión entre los diferentes miembros, con unas líneas jerárquicas muy, muy claras.
Estem parlant d'una notícia molt rellevant, no?
Sí, és molt rellevant, és una operació de màxims, no? Han detingut a 34 persones, dos d'ells menors d'edat relacionats amb els Latin Kings, però s'ha de dir que, malgrat que el titular sigui també molt llampant, s'ha de dir que era un grup que era incipient, és a dir, que estaven començant. I jo crec que la Guàrdia Civil, en veure que això s'anava fent gros, han volgut tallar de soca arrel qualsevol intent de fer-se fort i de fer-se gran, i, bé, fins ara tot el que havien dut a terme és greu, eren doncs, actes de violència, però que no han anat als nivells de ser una superorganització criminal. Val? Això ho dic. Aleshores, què és el que feien aquesta gent? És el que fan habitualment els Latin Kings, funcionant una mena de secta, intentaven captar doncs, a joves vulnerables, solitaris, els captaven i d'aquesta manera doncs, creaven com una mena de família als quals els hi deus tot, no? I aleshores ja després és molt difícil sortir d'aquest nucli, no?
Devien ser bons en moltes coses, posant noms no tant.
No.
Aquest grup desarticulat s'anomenava Reino Hispano.
Reino Hispano, exacte. Mm. Tenien diversos capítols, que es diu, que són com una mena de delegació a diverses ciutats, a Reus, a Rubí, a Granollers, a Barcelona, a l'Hospitalet...
Delegacions?
Sí, clar, en el fons tu tens uns líders suprems, uns líders jeràrquics, que com bé deies, doncs els noms no és el seu fort, es deien, hi havia una noia d'uns 30 anys que es deia Star, i una altra que, com a líder suprem i que infundeix por, aquest, no gaire, aquest era el Triquimiqui.
Perdó?
Com? El Triquimiqui.
No em sembla una...
Què dius? Triquimiqui.
Aquest era el líder
però sí,
suprem.
Però, sí, té nom de... però com es deia el monstru de les galletes?
Sí, Triqui, no?
Es deia Triqui.
No es deia Triqui.
El monstru de les galletes es deia Triqui.
Jo diria que sí, ara t'ho
posa. Però a veure, o sigui, al capdamunt, el que ha d'infondre més presència, Triqui.
Triquimiqui. Triquimiqui.
Triquimiqui mou.
Clar, aleshores, a què es dedicava?
Posa una mica de Triquimiqui el gat, a veure si...
Sí, es deia Triqui.
Sí, sí. Doncs es dedicaven al tràfic de droga, robatoris amb violència, pallisses per encàrrec, però com deia, tot això era més aviat una cosa incipient i el que va despertar les alarmes de la Guàrdia Civil va ser un enfrontament que va haver-hi a l'Hospitalet per el control del territori. Al final, diguéssim, aquestes bandes el que intenten és fer-se fort en una part, per exemple, en aquest cas de l'Hospitalet, en un barri, controlar-lo, controlar l'entrada de droga i tot
drogues,
això.
Drogues,
bàsicament. I aquí es van enfrontar amb un altre grup, una altra banda llatina, que són conegudíssims, que és la Mare Salvatrucha 13. No?
Salvatrucha?
Sí, sí. Sí. I sembla ser doncs, que van tenir un enfrontament a l'Hospitalet en el qual un membre del Latin King va acabar doncs, rebent una ganivetada. Doncs ara, què s'estava preparant? Doncs s'estaven preparant els Latin Kings per la revenja contra aquest grup.
Els Salvatrutxes.
Aleshores, quan va arribar això a oïdes de la Guàrdia Civil, van començar a investigar, van començar a seguir-los i van començar a dibuixar i a detallar, diguéssim, quina era l'estructura d'aquests Latin Kings que s'anava fent fort i que anava creixent de mica en mica. He de dir que finalment no va haver-hi revenja i van arribar a un pacte, els Latin Kings amb els Mare Salvatrucha, i finalment no va passar res. Val? Van arribar a un pacte i ja està. Però, és com deia...
Quins noms...
De mica en mica, doncs, s'anaven fent forts, però no fins al punt que, per exemple, els líders suprems visquessin d'això. Clar, les grans organitzacions criminals es dediquen exclusivament a això. Aquests nois, com deia el Triquimiqui i l'Star, treballaven, una treballava d'operadora telefònica i l'altra treballava en una fàbrica i es dedicaven, diguéssim, als Latin Kings els caps de setmana. Vull dir que, com dic, era una cosa incipient.
Criminal a temps parcial.
Exacte, un hobby, de cap de setmana. Aleshores, és allà quan s'anaven relacionant amb aquesta família, amb aquests amics, i anaven, bueno, es diuen germans, i anaven intentant créixer com a organització, però la Guàrdia Civil no els ha deixat, tot i que adverteixen, no és que s'hagi escapçat l'organització, sinó que el que s'ha, diguéssim, més esmorteït el cop, però és bastant probable que d'aquí un cert temps es torni a reproduir, perquè al final aquest tipus de bandes van sorgint, el que se les ha de tenir és controlades i que no...
Bé, tant de bo no sorgeixin i tant de bo si tornen, doncs...
Matxets.
Sí, a veure si fan un...
Jo no sé on podries anar a comprar un matxet.
En alguna armeria, al Mercat Negre, o...
I que li donin una volta els noms, a veure si la pròxima vegada...
El senyor Trucha.
El senyor Trucha i el senyor Triqui es posen d'acord i no donen tants problemes. Bueno, una fotografia que alguns haureu vist segurament avui és un pres de Ponent, a Lleida, de la presó de Ponent, que aquest cap de setmana va aconseguir fer un forat a la paret de la seva cel·la, un tros de foradot,
sí. Era gran,
per aconseguir accedir a la cel·la del costat i atonyinar el reclús que dormia allà. Què ha passat aquí?
Aquest és un temps és un tema bastant curiós que ha passat aquest cap de setmana. Dissabte a la nit, en concret, doncs, hi havia dos presos que dormien en cel·les contigües i que s'estaven escridassant i barallant, diguéssim, verbalment. Estaven discutint, no? És a dir, simplement hi havia la paret entremig, però s'anaven cridant, fins que al final un d'ells sembla ser doncs, que no ho va poder suportar més i va començar a fer un forat a la paret, un forat.
Això és de pel·lícula.
Sí, sí. Va agafar el que és una peça que subjecta al radiador i amb allò va anar escarbant fins que va aconseguir fer un forat d'uns 15 centímetres per poder colar-s'hi i atonyinar, diguéssim.
D'uns 15 o d'uns 50? Perquè jo he llegit d'uns 50.
Has 50? Val, parla de memòria, llegit, perdona. Sí, sí.
I veus la foto i... A veure, però allà podia cabre una persona.
I aquest
persona,
senyor no? S'ha fet mal, perquè si has vist
sí,
tot el que és la...
Sí,
hi havia una sangonada.
Tota l'habitació està plena de...
Però el del costat no sentia que anava rascant la paret?
Home, el del costat devia veure el forat. Posis a la pell del del costat, sí, que vas veient com el forat es va fer més gran.
I que no podia avisar els
guardes, els guardes, sí, perquè tot això ja s'hauria d'haver aturat abans que comencés el forat.
Sí, sí, no, al final el van aturar, el van reduir.
O sigui, clar, al final sí, quan
però,
hi havia...
Però el forat ja estava fet,
tant, ja estava
però com
fet.
Va arribar a fer un forat? O sigui, Toni...
Sí, sí, no sé.
Són 50 centímetres, sí, o sigui, no, això no es fa en dos minuts, no, eh? No. Trigues una estoneta, l'altre devia estar cridant com un boig de dir, aquest tio ve cap aquí,
amb una part del radiador.
Del radiador, el que subjecta, ens comenten, una peça que subjecta el radiador.
Oh, però...
Bueno, devia fer pala, no?
I no podia ser que s'hagués equivocat i que ara doni l'excusa. No, és que anava atonyint a l'altre.
Ja l'estava fent, el forat.
I que s'ha equivocat el forat que volia escapar-se, fer un forat per escapar-se.
Sí, que tingués els plànols malament. Perquè jo sempre ho he pensat, això. Quan et vols fugar, has de tenir molt clar cap on vas. Vas fent forats i et trobes a la garita del guarda, si no, si no estàs ben orientat. Vas a parar allà... Bueno, escolta'm,
bueno, pues, escapar-se per anar a l'habitació del del costat no...
No t'escapes.
Fa temps sí que va passar un pres doncs, que per colar-se a l'habitació d'una noia amb qui mantenia una relació va fer un forat i ho va aconseguir. Sí. Això fa molts anys, no recordo quan va ser, però fa molts anys. Sí,
però i el motiu de la disputa?
No ho sabem.
Jo crec que aquesta és la clau de la història.
Això és important.
Si algun dia ho aclareixes, digue'ns-ho. Perquè...
I no van arribar a les mans, eh?
No van arribar.
Es van aturar.
Ho van fer a Marta.
Em sembla que no li va passar el cap.
A veure, el forat estava fet,
sí,
eh?
Sí, però passava el cap, però no passava
les dues mans sí que hi passaven, però no devia arribar més la cosa.
Jesús.
Mare meva. No, m'interessa molt la disputa, perquè, clar, potser roncava.
Vés a saber,
bueno, tota la vida allà tancat i un tio que ronca, pues, és que clar, pot desquiciar tu a qualsevol persona.
No, les parets havien ser fines, no? Primer perquè podien discutir i després perquè va poder fer un forat, no? Vull dir que al final... Potser...
Aquest tema el trobo fascinant i crec que has d'investigar una miqueta més i saber quin era el motiu del conflicte.
Va, ho miraré.
Bueno, parlem també del crim de Santa Coloma. Avui també és notícia la detenció d'un home per haver comès un assassinat en una baralla a Santa Coloma de Gramenet. Què en sabem d'aquest crim?
Sí, això ha passat aquesta matinada. El mort és un home de 35 anys que sembla ser que amb el que és el seu botxí vivien junts en un local ocupat del carrer Sant Silvestre de Santa Coloma. Hi ha hagut una discussió, tampoc sé els motius, i finalment un d'ells li ha clavat un cop al cap amb una ampolla de vidre.
Jesus.
I després l'ha seguit colpejant fins que aquest home, doncs, que ha intentat fugir d'aquell local, ha acabat estès a terra i s'ha desagnat i ha acabat morint. La víctima tenia 35 anys i els Mossos han pogut detenir el seu company de, no diré de pis, perquè era un local ocupat, però en fi, el seu company, que és un home de 27 anys i que l'acusen d'homicidi.
I acabarem parlant de l'Audiència Nacional que investiga com a terrorisme, fixeu-vos, l'atac amb una destral en un McDonald's de Badalona. Això va passar a finals de març.
Sí, això va ser el 27 de març, concretament, i va ser un cas molt, molt estrany perquè... cap de nosaltres vam entendre què és el que havia passat, no? Allà vam veure doncs, que hi havia vidres trencats a un McDonald's, un home doncs, havia entrat al centre comercial màgic de Badalona, que ja és famós doncs, en aquesta secció de successos, malauradament.
De vegades vas a demanar un Big Mac...
Anaves a fer una broma.
Anaves a fer una broma que no cal.
Ha fet una frenada, no, però en sec, eh?
Perquè la gent, de vegades, el Big Mac el pots personalitzar. Llavors...
Molt bé.
Pots posar-hi el que vulguis. Hi ha uns disgustos amb... No, que no dic que sigui aquest cas, però dic que m'hi he trobat que sigui cogombret, que sigui formatge, hi ha disgustos.
Ho vull arreglar.
Bueno, en qualsevol cas, aquest senyor sembla ser que la seva motivació era terrorisme i que el que volia era venjar la mort de nens palestins a la Franja de Gaza. I volia venjar-se d'una companyia nord-americana i el que va fer va ser trencar...
Una companyia, en general.
Bueno, el McDonald's perquè era nord-americana.
La més representativa. Clar,
i aquest senyor doncs, va acabar trencant els vidres. Aleshores, això s'investiga com a terrorisme. Clar, quan vam veure primer que s'havien trencat els vidres, després que l'acusen de terrorisme, vam pensar, home, però quina motivació hi ha aquí al darrere, no? És a dir, que es consideri un atemptat, un trencament de vidres, per molt greu que sigui, tampoc...
El vídeo era estranyíssim, que el vaig veure unes quantes vegades. Clar, de cop i volta entrava aquell noi en un local, la gent al principi estava estupefacta, ara, clar, quan comencen a veure que trenquen els vidres, corredisses, tu diràs.
Però ell va fer el gest d'atacar algú?
No. Anava trencant el material que trobava.
I aleshores, un atac contra el que és McDonald's, contra els vidres de McDonald's, és terrorisme?
Es pot considerar terrorisme i, de fet, així ho ha assumit l'Audiència Nacional, que és l'òrgan competent de jutjar aquest tipus de casos. De fet, ell mateix, aquest home, quan va ser reduït per un agent dels Mossos d'Esquadra que estava fora de servei i l'agent de seguretat del centre comercial, doncs els hi va dir això, que volia venjar-se de la mort de nens palestins a la Franja de Gaza i que feia poc venia de veure un vídeo a casa seva on havia vist tot això i que després de veure aquell vídeo de la mort de nens palestins doncs havia quedat tan indignat que el que havia fet va ser agafar una destral i anar-se'n cap al centre comercial màgic de Badalona i acabar, bueno, o atacar els vidres d'aquest McDonald's. El diari El País va explicar l'altre dia, per exemple, un fet que jo crec que és bastant curiós, és que aquest senyor, abans d'atacar, es va passar 45 minuts mirant els vidres del McDonald's. Fins que, quan van passar 45 minuts, es va posar un mocador al coll, va treure la destral i va començar a atacar els vidres. A partir d'aquí, com que ell va explicar aquesta motivació terrorista, el jutge número 4 de Badalona va informar l'Audiència Nacional a veure si veia que era terrorisme o no. Finalment, la Fiscalia va informar a favor i l'Audiència Nacional ha assumit el cas i, per tant, doncs, aquest senyor serà jutjat per terrorisme jihadista per haver atacat els vidres del McDonald's.
Doncs, Toni, et presento un nou integrant de l'equip de successos del versió RAC1, que és la Maria Xinxó. Maria, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Perquè, vaja, tu estàs investigant també un succés dels grossos.
Sí, un succés que ha passat aquest cap de setmana i que ens té a tots amb l'ai al cor.
Què ha passat? Què ha passat?
El que va passar dissabte pot afectar molt fortament el que passarà diumenge vinent a Barcelona.
T'has el cas o no?
El Toni Muñoz posa una cara.
T'has el cas?
No, no, la veritat és que m'he quedat...
Amplia una mica, Maria, amplia una mica.
Torna.
Estem parlant del que li va passar als gegants del Pi.
Ai, sí.
De Barcelona, que aquest dissabte estaven a una trobada gegantera a Girona i un cop de vent els va tirar al terra, va tapar...
Oh, una macrassa.
4 metres i mig de gegant, va tapar al terra... I ara mateix els tenim a taller. I estan a punt de perdre's el que seria la Champions dels gegants, que és la trobada nacional que es fa diumenge, que a més és una trobada nacional que aquest any pren una rellevància molt més especial perquè se celebren els 600 anys d'història dels gegants.
Buf.
Per favor.
Demà ho podreu llegir a la columna de l'Avantguardia del Toni Muñoz.
Sí, 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 jo ara mateix vaig a trucar als geganters, però no arribaran a temps o què?
Va, ara ho explicarem.
Això encara està per veure.
Gràcies, Toni.
Fins ara. Versió RAC1.